Bueno, pues un miércoles más abrimos esta sección, este apartado en el que pues indagamos por las riberas del Xúquer y buscamos colectivos, asociaciones, al final personas que se dediquen pues a tantas y tantas cosas, ¿no? Hemos conocido ya asociaciones de todo tipo. Podemos hablar de cultura, podemos hablar de naturaleza, podemos hablar de danza, podemos hablar de tantísimas cosas. Y hoy les vamos a presentar una asociación que viene con la intención de recorrer todo nuestro territorio y sobre todo todas nuestras comarcas, pero de una manera un tanto específica. Recorremos las comarcas de manera científica. Vamos a hablar de ciencia, pero no solo de la ciencia más pura que nos podamos imaginar, porque aquí también tenemos que englobar y también tiene su espacio y su importancia las ciencias sociales, que son otro mundo dentro del espectro de la ciencia a tener en cuenta. Bueno, pues vamos a hablar con una asociación que se dedica a divulgar ciencia, a divulgar comarcas y a divulgar, pues eso, verdad y conocimiento. Vamos a conocer hoy aquí en esta sección a la comarca científica. Y para ello tenemos con nosotros a uno de los miembros de la comarca científica. Él es sociólogo, él es politólogo, él es Javier Sencillo. Javi, buen día.
Hola, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estem?
Molt bé, molt bé. Moltes ganes de compartir este rato amb vosaltres i presentar el nostre projecte.
Doncs el gust és nostre tindre't així per a parlar de la comarca científica. Primer que res, la pregunta que li fem a tot el món per a posar-nos un poc en context és com definiries qui sou o què és la comarca científica? Mm.
Bueno, el lema, diguem, jo crec que ja fa un resum d'allò que som i que volem ser. D'alguna manera, el lema que tenim ahí al logo, que teníem sobretot els primers anys, deia el refugi per a l'anàlisi social. Uh-huh. I això seria, en definitiva, el nostre objectiu i la nostra proposta, fer un anàlisi de la realitat social en clau comarcal i en València. En definitiva.
Uh-huh. Anàlisi social, sona a un objectiu molt ample i molt ambiciós, no?
Sí, és molt ambiciós i, de fet, podríem dir que és infinit. Uh-huh. Al cap i a la fi, la realitat social és infinita de moltes maneres, perquè si agarrem, per exemple, la variable sexe o gènere, millor dit, uh-huh, o la variable edat o la variable nacionalitat o variables que són encara més complexes com les identitàries, no?
Sí.
Les emocions o els sentiments, podem analitzar molts temes d'actualitat i ja dic que l'anàlisi seria infinit.
Clar.
Perquè al final cada persona a l'hora de sentir, a l'hora d'identificar-se, a l'hora de fer, no és només allò que fem, sinó allò que pensem que estem fent o allò que pensem que és la raó que ens està movent per actuar com actuem. Aleshores, bueno, les ciències socials ens donen aquesta possibilitat d'analitzar la nostra realitat social i fer-ho des de les diferents ciències socials, que tenim gent que ve la majoria de sociologia, però també des de la ciència política, antropologia, criminologia, economia o geografia, ens permet tindre un ventall més gran i ferramentes una miqueta més potents per a interessar-nos sobre aquests temes d'actualitat, poder fer un anàlisi lo més complet possible.
Mm-hmm. Com va néixer la comarca científica? Quina és la llavor? No sé si vau ser algunes persones amb inquietuds que compartíeu o com va néixer exactament?
Sí, al principi la idea va ser d'Alexis Lara, que és sociòleg també, politòleg, mm-hmm, que ha tingut una trajectòria impecable, és premi extraordinari de carrera, ha tingut beques, etcètera, i bueno, és un crack, mm-hmm, Alexis.
Sí.
I bueno, tinguérem, me'n recordo, una reunió, seria 2010, en 2017 començàrem, però no, la reunió no me'n recorde si va ser més propet o molts mesos abans d'això, però me'n recorde estar en una taula al barri de Benimaclet, com 15 persones que en sabíem ens havia, diguem que Alexis era el nexe d'unió, i entre nosaltres, pues, igual alguna cara ens sonava de, ai, farem tal assignatura en comú, lo que fora. I després, no me recordo si farem 6 persones en l'acte fundacional, no?, per tots els tràmits que farem per a constituir-nos com a associació, i allà estarem, doncs, Alexis Lara, Julia Sánchez y Doya Reaza, estaba Elena Tamarí también, que es periodista,
sí.
Estaba Pablo Rocamora, que es un compañero de Alacant, estaba yo también, y bueno, creo que queremos, si no me dice a cada persona, y sí, discúlpeme por la memoria, que ya falla.
No pasa res, pero después la fechim.
Vale, al principio ya digo, forem 5-6, creo que 6 personas que signarem aquest acte fundacional i començarem a pegar-li una espenta al projecte.
I després m'agrada molt les dues potes essencials del projecte que les dues tenen, donen de si per a comentar-les i per a parlar, que d'una banda són les ciències socials, que moltes vegades quan parlem de ciència doncs no ens en recordem d'elles i són una pota essencial en la nostra societat per a poder entendre-la com a tal, i després l'altra, la perspectiva comarcal, que em pareix també una cosa superinteressant a tindre en compte.
Sí, i per a mi a nivell personal és també un, més que un repte, que també és una oportunitat, perquè jo sóc nascut a València Ciutat, jo sóc castellano parlant, de a casa meva no es parlava valencià, i per a mi ja dic, ha sigut formar part d'aquest projecte, estar dins d'aquest projecte ha sigut una oportunitat meravellosa per anar coneguem més i millor el nostre territori, perquè al final si pensem en les províncies, que són la unitat administrativa principal, sí, no? Jo penso que és la primera que se'n ve al cap al parlar del nostre territori, Castelló, València, Alacant, són una invenció, diguem, més moderna, més actual, i que no té no es traduís en unes diferències al nostre territori de Castelló, és això, València com a província del territori, és això, Alacant és allò, però les comarques sí que tenen certes estrets o característiques identitàries que les fan pròpies, més autèntiques, com a unitat d'anàlisi o de divisió en aquest sentit de territorial i identitari.
Totalment, totalment. Sí, jo crec que quan una persona eix de la seva comarca i comença a conèixer doncs la història, les tradicions, les persones, el que conformen la resta de comarques, doncs ens adonem que són una manera de classificar o de repartir el territori molt, que va molt més enllà de simplement situar-les en un mapa.
Exacte, sí. I per això la primera intenció era eixa, era fer un treball de promoció, divulgació des de les ciències socials, de les comarques del nostre territori, per explicar això, no? A nivell, per exemple, econòmic, o a nivell demogràfic, quines són les característiques de... començar pel nord, no? Quines són les característiques dels ports o del Baix Maestrat, no? I fer aquesta comparativa per així, o superar d'alguna manera també el centralisme, que sempre, òbviament, parlem des de la capital o des de la capital provincial, i es perd moltíssima informació que pensem que és molt pertinent al final, perquè és part de la nostra realitat social, de les nostres identitats, perquè també els companys i companyes venen molts de fora de València, no? Fora de la comarca de València Ciutat o de l'Horta Nord o Sud. Això és, bueno, és compartir i fer promoció. Totalment. De la nostra realitat.
Així a la Ribera del Xúquer, tant Ribera Alta com Ribera Baixa, ho sabem bé, allò de sentir-nos d'una comarca i d'un territori diferencial, podríem dir. Quan ens parles del vostre projecte i de les intencions, els objectius que té, el que ens falta per saber és com comença a concretar-se tot això. És a dir, tenim la idea clara, que és analitzar, que és divulgar, que és estudiar, però tot això com se plasma en la realitat?
Jo diria que la ferramenta principal per a tindre organitzada aquesta informació, tindre la recollida i accessible, és el web. La pàgina nostra, que és lacomarcacientifica.com, és la manera de tindre tota aquesta informació accessible per a qui vulga informar-se, aprendre i tingui aquesta curiositat, no? Aleshores, si entrem al web de lacomarcacientifica.com, dalt del tot podem veure aquestes seccions de ciències socials primer, i ahir tindríem, que també és molt important, no? El saber qui som, no a nivell de persona, sinó a nivell de les carreres, les disciplines, les ciències de les que venim, no? I ahir en ciències socials tindríem antropologia, ciència política, criminologia, economia, geografia, història, sociologia, psicologia i treball social. Uh-huh. I des d'ahir, des de fent clic en qualsevol d'aquestes ciències, tenim una explicació dels orígens o de què s'encarrega aquesta ciència, les característiques. Uh-huh. I bueno, és el primer que crida l'atenció de la nostra web, el fer aquest esforç per explicar des del punt zero, no? Des del primer moment, que són les ciències socials, que també moltes vegades tenen certa confusió, polèmica, o si... Pues, yo creo que no son ciencias porque no sé qué. Bueno, pues anem a veure primer que res què significa ser ciència, no? Claro. Si estem complint, tenir les característiques o requisits de ser una ciència, etc. I després ja trobaríem aquesta segona secció de comarques, on fem clic en qualsevol... Tenim un mapa i fem clic en qualsevol de les comarques, al mapa o a la dreta, que apareixen en un llistat. Entraríem a veure més en profunditat aquesta part del territori, per a veure, com deien abans, una xicoteta descripció, la demografia amb els municipis o localitats i la seva població. Veuríem també a nivell econòmic, si destaca per alguna cas de la ceràmica o el cas de agricultura, algun conreu més típic, no? Si és de secà, si és de regadiu, el que siga, no? I tindríem després ja recursos, un tercer apartat, que trobo que és una peça fonamental i molt potent del nostre projecte, que ens ha permès també entrar, que molta gent arribi a nosaltres.
Doncs a veure, aquests recursos.
De recursos tenim dos que són, ja dic, fonamentals. El primer seria el cercador de professionals, que és un cercador que permet, en el cas de ràdios com la vostra, de premsa, de programes de televisió que s'han posat en contacte amb nosaltres, siga a títol personal o per correu. Moltes vegades, clar, per compromisos laborals, disponibilitat, etc., a la persona a qui ens han contactat no podem, i els diuen sempre: aneu al cercador que tenim a la pàgina web, que podeu filtrar per disciplina, podeu filtrar per comarques també, si us interessa més una persona que siga exactament d'aquesta comarca, si se parla d'alguna situació característica o esdeveniment concret. I des d'aquest cercador, ja dic, ens ha permès fer promoció, entre cometes, interna, no? A tota la gent que ha acabat ja els estudis de qualsevol carrera de ciències socials, però també de cara als mitjans de comunicació.
Molt bé.
El fer promoció d'allò que fem, no? I del nostre projecte.
Poden sumar-se nous professionals o vosaltres que busqueu aquests perfils, o com funciona?
De les dues maneres. Tenim una estratègia de búsqueda activa, diguem, per a companys i companyes de carrera, per a algun grup, per a associacions també, per al col·legi de sociòlegs, politòlegs, etc. Per ahir sí que fem difusió, perquè ens interessa, per difusió del nostre projecte, però també ens interessa el tindre, com dir-ho, tindre un panorama professional que respecte les nostres disciplines, perquè moltes vegades, i aquesta és una de les batalles, no? dels propòsits que hem tingut més presents els últims anys, moltes vegades en les tertúlies de televisió, programes de ràdio, sempre són periodistes, que està molt bé, i jo sé que és una professió molt versàtil, sempre són periodistes parlant de temes que pot ser necessiten d'una mirada més
específica. I de vegades són periodistes que pequen d'intentar saber tot, que de vegades...
Exacte.
És difícil conèixer en profunditat tots els temes actuals de la societat, veritat?
Sí, sí, totalment. I de fet, bueno, és que es diu que vivim en una societat que és la més complexa que ha existit mai, i trobo que és indiscutible pels nivells de globalització, d'interdependència a nivell planetari, etcètera, etcètera. I quan es parla d'un tema, tot i que sigui una qüestió molt específica, molt local, és molt probable que alguna persona que estiga al nostre cercador de professionals sàpiga algo més, no? O hagi fet algun treball, o conega, i podem accedir indirectament, conega una altra persona que sí que sap algo més sobre el tema, no? I a partir d'aquest cercador moltes vegades no és només l'ajudar als mitjans de comunicació a que troben la persona concreta, sinó, ja dic, des de la perspectiva nostra com a científiques socials, però intentar aportar aquesta mirada professional i científica més rigorosa sobre el tema. I
totalment.
Tot just de baix d'aquest apartat en la secció de recursos del cercador de professionals,
que
és un altre
que també és ben interessant.
Sí, i són, diguem, dos cares d'una mateixa moneda, seria el repositori de TFG i TFM, per a totes les persones que estan acabant els seus estudis en qualsevol de les ciències socials que hem anomenat, puga compartir el seu treball de final de grau, final de màster, per a que, fer promoció, fer divulgació i també indirectament, com dèiem abans, per als mitjans de comunicació que li peguen una ullada, perquè pot ser alguna persona ja ha estudiat en profunditat
el tema, clar.
I
que moltes vegades passa que moltíssimes persones que acaben en les seves carreres, els seus màsters i fan estos treballs, que són treballs de vegades que són brillants i que són fins i tot necessaris, que aporten mirades diferents, anàlisis diferents, i doncs està molt bé donar-los eixa part de protagonisme, no?
Totalment, perquè al final, si no ho fem, d'alguna manera es queda en un calaix, es queda oblidat un treball que ha suposat esforç d'investigació, esforç de síntesi, esforç de redacció, esforç de recerca bibliogràfica.
M'estan entrant calfreds recordant jo he fet el treball final.
Sí, veritat. I clar, d'alguna manera, si estem parlant, perquè jo què sé, si se fa una investigació sobre una qüestió per una motivació individual, doncs val, però si la intenció és que tingui un impacte en la societat, entendre algun fenomen per a ajudar a millorar a les persones que estan patint qualsevol qüestió, no? És una llàstima que es queden això en un treball, que siguin 6 crèdits, 12, els crèdits que siga, i ja està, que sigui una qüestió merament acadèmica i administrativa.
Totalment. Doncs este apartat també és d'allò més interessant, i són com dues potes del vostre col·lectiu que han respost bé a la pregunta que feia de com se plasma, no?, la vostra intenció d'analitzar. També ja ho has esmentat, crec que ho has mencionat, i si no ho dic jo, que també participeu activament en tertúlies, en programes, en televisió, en ràdio, fins i tot teniu el vostre propi podcast, veritat?
Sí, així és. Començant per lo primer, per mitjans de comunicació hem col·laborat, per exemple, amb el diari La Veu, que és una cooperativa, i hem fet alguna col·laboració de vídeos més audiovisual, parlant precisament de les comarques, parlant també d'economia social, de cooperativisme, parlant d'associacions, etc. En televisió hem tingut aparicions, sobretot Alexis, Lara i jo, en els programes Som de Casa, El Retrovisor... I en el cas d'Alexis Lara, que és expert després sobretot en anàlisi electoral, previ i posterior a les eleccions, Alexis ha estat moltes vegades en Apunt i en altres cadenes, però sobretot en Apunt analitzant les eleccions municipals i autonòmiques, o de vegades també altres, no? Però sobretot aquestes que ens interessen més. I en televisió, ja dic, tenim aquesta presència més puntual, però sí que hem tingut alguna presència més estable en ràdio, per exemple, en el... seria cap al 2020-21, jo estava com a col·laborador en el dia a punt, amb Oscar Martínez, després en les notícies del matí també, i en la poqueta nit, últimament, que va tindre menys duració, més durada, però bueno, estava ahí amb Clara Castelló, i amb Elena Tamarit, que és periodista i
està
especialitzat en memorista. Aleshores, des d'ahir també la col·laboració d'Elena Tamarit, que formava part de la comarca científica, tenia aquesta sensibilitat cap a la mirada sociològica o des de la perspectiva de les ciències socials que puguem tindre nosaltres, i ens ha obert aquestes portes i bueno, és d'agrair. I després, com deies, el podcast es diu De Sentit Comú, i la idea del podcast és tractar temes molt diversos, això en clau comarcal, hem parlat, per exemple, dels bous, les festes dels bous, que són tan polèmiques o tan complexes i tan interessants a l'hora d'analitzar-les sociològicament.
Sí.
Hem parlat sobretot de negacionismes, l'antifeminisme, l'antipolítica, no? Tot això... diguem, desafecció ciutadana, arran la dana, no? De són tots iguals o tenen la culpa este i també este, perquè al final si tenen tots la culpa no té la culpa ningú, no? I d'alguna manera volíem desfer certs discursos, no? O fal·làcies, i això se pot treballar amb més calma amb un format autogestionat com és el podcast. Això és, bueno, ahí estan, ja portem, estem en la segona temporada de Sentit Comú, parlant d'aquestes qüestions, de aquest concepte de meninfotisme també, que s'ha parlat molt, del meninfotisme valencià, parlaren de la valencianitat als ulls de la dreta, que és una qüestió molt interessant, no? De què és ser valencià i què és ser valencià a ulls d'una persona d'esquerres i als ulls d'una persona de dretes no és el mateix, no? La resposta és diferent. Aleshores, bueno, hem tractat qüestions molt diferents, algunes més purament sociològiques, altres més potser polítiques o fins i tot psicològiques, o des de la psicologia social hem tingut també col·laboracions, i la idea sempre en el podcast tindré aquesta col·laboració, aquesta veu de, com deien, la persona que pot ser, és experta en el tema, no? I que puga servir per a que faci promoció del seu treball de final de màster o de final de grau.
Totalment. Al final crec que el vostre objectiu queda ben evident, no? Ben plasmat, que és exportar aquesta anàlisi que podeu fer les professionals dels vostres sectors, de les vostres ciències, i apropar-los a la societat. Per això eixa forta, eixa estreta relació que al final indubtablement acaba apareguent entre vosaltres i els mitjans de comunicació, que és la de difondre tot allò que estudieu i que analitzeu.
Sí, sí.
I a banda, ja per anar acabant, però estic així mirant el vostre web, i a banda de les coses que s'has presentat, és que encara teniu moltes altres seccions, per exemple la del CIS valencià, que és una cosa que m'interessa molt, i teniu moltíssimes coses encara per ahir, ferramentes a l'abast de la gent.
Sí, la secció del CIS valencià, com bé deies, en aquesta secció és la quarta, que diu altres seccions. Ahí tindríem el CIS valencià, les experiències, la comarca cinèfila, la comarca política i economia comarcal. El CIS valencià és una secció molt, molt xula que s'encarregava Idoia de elaborar amb molta cura. I en aquest cas el que feia era d'alguna manera adaptar les preguntes o les qüestions que analitza el CIS a nivell estatal al nostre territori, no? Per entendre la nostra societat. I depenent de les edicions, ahí tenim, a veure, serien 12-13 edicions, que no està mal, és un esforç molt gran. Sí. Tenien dades fins i tot de pandèmia, de qüestions. Bueno, a veure, vaig a obrir una que estaria per així. I parlaria de deepfake, per exemple, de fake news, que és una qüestió que no hem mencionat. Hem parlat de negacionismes, d'alguna manera les fake news són una continuació, no? d'aquest concepte macro que és la post-veritat. És d'estar en un punt a nivell social, evolutiu, en què la comunicació i la informació tenen ese càncer, no? de la postveritat, de no saber la gent a peu de carrer que creure, o de creure la primera informació que arriba i no poder desfer-la després i rebutjar la informació que d'alguna manera està que va en contra d'allò que ja crec, no? Aleshores, bueno, des d'una perspectiva politològica, Idoia s'encarregava d'esta secció parlant de les prediccions electorals, fent un anàlisi molt interessant de possibles coalicions, de possibles pactes posteriors i previs a les eleccions. I bueno, parlant de qüestions, ja dic, polítiques, però des d'aquesta vessant politològica, és a dir, de fer un anàlisi més divulgatiu i explicant millor les qüestions, que no siga només una taula de pregunta-resposta, que siga més didàctic.
Jo crec que teniu moltíssimes ferramentes que totes són molt, molt aprofitables per a la gent de Paeu i per als professionals, per als mitjans de comunicació. Crec que el treball que feu, les intencions són molt interessants, el recorregut que pot tindre també és molt interessant i el que ens queda és agrair-vos que s'impliqueu tant en aquest treball, tot i que cadascú i cadascuna de les participants doncs, teniu les vostres vides, les vostres feines, doncs és doblement felicitar-vos doblement, no?, per aquest sobreesforç per tirar davant un projecte tan interessant.
Doncs moltíssimes gràcies. Al final, tal com ho has dit tu, tenim una vida adulta, complexa i va variant per compromisos laborals, familiars o del tipus que siga. I tenim aquesta sort de que en aquests 9 anys que portem ja, quasi, hem tingut molta gent que s'ha implicat i ja ha anat entrant i eixint depenent d'això, no? De la seva disponibilitat. I bueno, és una sort mantindre el projecte viu, que va creixent en direccions diferents, de vegades alguna secció es queda en punt mort o en pausa, però va entrant gent nova gràcies a això, al cercador i al repositori. I estem molt agraït també de l'espenta que li poden donar la gent més jove que se va incorporar, en cas de Natal i René últimament. I bueno, a veure si continuem tenint espais com aquest, que estem molt agraïts de tindre, per a compartir i donar-li veu a tot aquest esforç.
Doncs dos cosetes diré. La primera, que m'aprofitaré més, perquè ja ho he fet, del vostre cercador de professionals, i la segona, que si tot continua, que continuarà bé, per al 10è aniversari, per a aquesta festa, doncs tornarem a parlar i ho celebrarem totes i tots.
Molt bé, doncs ahí estarem.
Don Javier Cencillo, membre de la comarca científica, sociòleg, politòleg i amic ja del programa, moltes gràcies per haver-nos aprovat el vostre projecte i tota la sort del món per a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Onda.